Doncs si no hi havia cap pregunta en el tema de les juntes, ara passarem al torn de precs i preguntes i en acabar el torn de precs i preguntes els demano que es quedin perquè sí que hi ha un comiat d'una regidora que ens voldrà dir unes paraules. Però primer passem al torn de precs i preguntes, que segons avui toca començar pel partit Vox o PP, Partit Popular. Bueno, jo tinc apuntat Vox. Bé, és que no me'n recordo mai. Estan mal sentats. Pepe, Partit Popular, no? Endavant, bueno, Partit Popular, Vox.
Bé, moltes gràcies. Farem dues preguntes. Una és en relació precisament a aquest informe que, doncs, que donàvem compte fa un moment i en el que doncs, no es podia preguntar, però jo crec que, senyora Almirall, aquest informe és absolutament demolador. Vostè avui s'ha compromès doncs, que a partir de demà el penjaran al portal de transparència, espero que així sigui i espero doncs, que tothom tingui accés i pugui llegir-lo exactament el que diu especialment a les pàgines 12 i 13 relatives precisament a la matèria de subvencions. Un tema jo crec que per vostès, per aquest govern, amb tres regidors diguem-ne involucrats en la matèria, doncs un tema molt i molt sensible. El que diu aquest informe és greu, gravíssim, molt greu. Miri, abans la senyora Gallardo li feia esment de quatre, diguem-ne, idees generals de l'informe, però clar, aquí se'ls donen a vostès unes recomanacions que vostès haurien d'entendre que ho estan fent molt i molt malament, perquè els diuen que han de restringir la concessió directa de subvencions de la manera que ho estan fent fins ara, els diuen també que hi ha factures que no compleixen amb els requisits mínims, que hi ha dietes que superen els límits establerts en el Reial Decret, que hi ha possible duplicitat en el pagament de dietes al personal de turisme, entre d'altres, i els donen recomanacions de limitar els imports legalment establerts. Doncs, per què no ho fan? I no em parli del 92%, perquè no és el 92,6% que vostès presumeixen que ho fan molt bé, és que hauria de ser el 100%. És que amb un 1% d'informes que facin malament, doncs tenim un problema ben gros, tenim un problema gravíssim. I per això està aquest govern en la situació que està judicialment parlant. No? Per tant, no s'ho prenguin a broma, no creguin que aquest és un informe qualsevol, és gravíssim i jo espero que a partir de demà tothom tingui accés especialment a les pàgines 12 i 13 i 14 i llegeixin detingudament el que des de la intervenció se'ls està dient que estan fent malament i molt malament, especialment en la matèria de subvencions. Aquesta era la primera pregunta. La segunda es en relación a los hurtos que se están produciendo en nuestra ciudad. Hace pocos días, precisamente durante los días en que se celebraba el Festival de Cine de Sitges, hubo una noticia local, comarcal, nacional, de ámbito nacional incluso, en que se hablaba precisamente de que los hurtos se sitúan a Sitges en el podio de hurtos, ¿no? Que somos la tercera población con más infracciones penales por persona en Cataluña en municipios de más de 20.000 habitantes. Son datos del Ministerio del Interior, no del Partido Popular. Por ejemplo, en Vilanova los delitos han incrementado un 23% y en cambio en Sitges los delitos han incrementado un 93%. Sabiendo estos datos, nos gustaría saber si este Gobierno se plantea de verdad, de una vez por todas y sin dilaciones, colocar esas cámaras de vigilancia que nosotros creemos tan y tan importantes. Y, sobre todo, ¿cómo aceptan ustedes este dato? ¿Qué medidas están tomando y por qué no lo explican a la ciudadanía? Yo creo que estas cosas también es importante que la gente las sepa. Además de sufrirlas en sus propios, digamos, bolsillos, pues creo que también la gente tiene que saber que somos de los municipios más peligrosos que hay en cuanto a delitos, en cuanto a hurtos. Y, como le digo, no lo dice esta concejal, no lo dice el Partido Popular, sino que lo dice el Ministerio del Interior, ¿no? Por tanto, deberían ustedes tomar cartas en el asunto. Es un tema muy sensible también, es un tema que nos afecta, por desgracia, a todos y, por tanto, creo que deberían ustedes posicionarse, explicarlo y, sobre todo, explicarnos a todos las medidas que piensan tomar. Gracias.
Moltes gràcies per respondre. Crec que senyor Martínez, endavant, perquè primer era més un prec.
Sí, bona tarda a tothom, senyor García. La notícia que va sortir, penso que tothom la va llegir, tothom la va veure. Nosaltres també vam fer una roda de premsa, bueno, no va ser roda de premsa, sinó que també ens vam reunir amb els mitjans locals i comarcals per tal d'explicar-los el motiu d'aquest increment. Sí que és veritat que la notícia que va sortir era molt alarmant, del percentatge d'increment de delictes que es van produir a Sitges i que ens han posicionat, diguem-ne, a la tercera posició, el 75% dels quals són furts. Això té a veure, doncs, amb la mobilitat i amb la quantitat de visitants que ve a Sitges, la quantitat d'esdeveniments i d'actes multitudinaris que ve a Sitges. Per tant, això no només aquí, sinó a tot arreu, doncs, afavoreix, doncs, que al llarg del temps, i ara també no serà una excepció, doncs, hi hagi persones, doncs, que es dediquen a delinquir, doncs, que vinguin i aprofitin per fer aquests delictes. Dir-los també, doncs, que tots els delictes greus han baixat. Vam fer una comparativa, inclús es va fer una comparativa i que ha sortit a Ràdio Maricel i ha sortit als altres mitjans amb diferents poblacions semblants a la nostra, Salou, Lloret, en el qual, doncs, el nombre de visitants és menor, però l'increment de delictes greus és major, inclús hi ha hagut, i Déu no vulgui que passi aquí, homicidis fins i tot. No? Dit això, evidentment, des de la policia local, doncs, estem treballant i treballarem per cercar solucions conjuntament, col·laborant amb el cos de Mossos d'Esquadra, que és amb qui estem treballant. Una de les solucions, per exemple, és que a finals d'aquest mes de novembre, si tot va bé, doncs, sortirà, hi haurà una aplicació en la qual, doncs, es podrà la ciutadania i els diferents sectors econòmics, per exemple, de la vila o associacions o entitats podran adreçar-se a la policia local sempre que hi hagi algun cas greu de delicte o de qualsevol mena. No? Ja farem una explicació i explicarem com serà aquest ús d'aquesta aplicació. Sí que és cert que també hem demanat a la Comissió de Videovigilància de Catalunya, doncs, la possible instal·lació de càmeres de videovigilància, sobretot en el cas que ens doni l'autorització, també s'ha d'aprovar, evidentment, per sessió plenària, que el govern, doncs, també n'estigui d'acord, en zones de sobretot d'oci nocturn i zones conflictives. També estem treballant amb rutes segures, sobretot per les nits, per tothom, no només i únic exclusivament per noies, que són, evidentment, les persones que més vulnerables, però sí que és veritat que pensem en tota la ciutadania. I a més, doncs, també hi ha altres accions que també estem treballant dins del que és la policia local, aprofitant totes les noves tecnologies que hi ha i tots els mitjans que hi ha, per tal de poder posar solució, que no ho solucionarem al 100%, és evident, i si digués aquí que això seria possible, mentiria, però sí que s'ha de mirar, doncs, que aquest increment que hi ha hagut, doncs, intentar amb tots els mitjans possibles, doncs, que baixi, no? I que tornem amb uns... que redueixin, doncs, aquests delictes, que, com dic, el 75% de l'increment han estat furts, i sobretot que quedi clar que Sitges és una població segura. És una població que, a més, hi ha una valoració de la policia local d'un 8,5%, i jo penso que ens hem de quedar en això, no? Per tant, doncs, qualsevol acció que hi hagi, qualsevol treball que estem fent o que sortirà o que pugui sortir a la llum pública, doncs, ja ho comunicarem, i també, en tot cas, evidentment, doncs, als regidors del consistori.
Moltes gràcies. Doncs seguim amb les preguntes. El partit Vox, endavant.
Sí, en primer lugar, nos gustaría preguntar que a raíz del atentado que hubo por parte de Hamas el pasado 7 de octubre contra población israelí y las amenazas que se han vertido por parte de grupos de radicales islámicos contra las poblaciones de toda Europa, incluso aún es más, muchos países europeos han subido su grado de alerta, incluso España mantiene el mismo nivel 4, pero agravado. ¿Qué medidas ha tomado el Ayuntamiento de Sitges para poder evitar, en cualquier caso, un atentado de estas características o peligro de que hubiese algún, lo que suelen llamar, lobo solitario o algún colectivo de radical islámico contra población de Sitges? No se rían, porque esto es un problema real. En segundo lugar, nos gustaría hacer un prec que es muy sencillo, que es que cumplan el informe que acabamos de leer, que lo cumplan, de la intervención, porque precisamente lo que viene a dar es la razón a Vox, que es ustedes se están excediendo en otorgar subvenciones sin que luego se pueda verificar los resultados de esas subvenciones y a qué van destinadas esas subvenciones. Precisamente eso es lo que dice. Y es lo que venimos diciendo desde que estamos presentes en este consistorio. En segundo lugar, algo que entendemos que es muy fácil y que se tiene que tomar una solución ya, porque si no es una muestra de dejadez absoluta. En el Parque de los Pajaritos, justo a la altura del... en el Puente de los Pajaritos, justo a la altura del parking, ya los árboles invaden toda la acera y no dejan pasar a los transeúntes ni a las familias que pasan precisamente por la acera que está en el lado del parking. Nosotros les rogamos que por favor tomen alguna medida y poden los árboles que invaden la acera y no dejan pasar a los transeúntes por dicha acera. Y para finalizar, también les hacemos un ruego, que es el siguiente. Tal como se ha comentado anteriormente, es cierto que hay un peligro cierto de incendios dado la sequera. Precisamente Guadols está fuera de estas zonas y por eso hemos solicitado que se incluyan en estas zonas. Pero solicitaríamos y les rogamos que lleven a cabo un plan de saneamiento de toda la vegetación que hay precisamente en el perímetro que rodea a Guadols para evitar que se pueda producir cualquier tipo de incendio a ese respecto, así como también en prevención de que no hayan plagas de cualquier tipo de bichos que nos están asolando últimamente a nuestra población.
Moltes gràcies. Per respondre a la primera pregunta en l'àmbit de la seguretat, senyor Martínez.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, bueno, continuem en alerta 4 des de fa ja un temps, per tant no s'ha incrementat alerta 5. És veritat, doncs, bueno, que nosaltres treballem coordinadament amb Mossos d'Esquadra i amb altres forces de seguretat, i el que nosaltres sí que s'ha intensitat una miqueta la vigilància, i en tot cas el que farem serà prendre mesures quan les administracions superiors doncs prenguin decisions i ens les facin arribar, llavors doncs nosaltres aquí intervendrem. Però bueno, sobretot és la col·laboració i coordinada amb les altres policies, sobretot amb Mossos d'Esquadra, i evidentment doncs estar una mica més alerta per la situació, però bàsicament és això.
Gràcies. Sobre algunes preguntes al Pont dels Ocells o algunes altres que es feia sobre tema més de serveis urbans, senyora Guiu, endavant.
Que tinc les mesuades. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Comentar-li, senyor Gelabert, que és responsabilitat d'ADIF tota aquella zona. L'hem traslladat, reclamat, denunciat, no només aquella zona, sinó hi ha moltes més zones que estan molt abandonades per part d'ADIF. De fet, per això vàrem fer una nota de premsa perquè tota la ciutadania sapigués que des de l'Ajuntament s'està treballant i s'està a darrere d'aquest tema, però ADIF encara no ens contesta. No ens hem cansat de reclamar-ho, també ho dic. De fet, el pont dels Ocells s'estava caient, vam tenir una pluja i s'estava caient. Ho vam reclamar per activa i per possible, ens han posat una xarxa i evidentment per nosaltres no és suficient, s'ha d'arreglar. I com això, malauradament, doncs, moltíssimes més coses en aquest municipi, però que estem molt, molt, molt a darrere.
Moltes gràcies. La senyora... No sé si algú volia dir més. Doncs queden totes bé sobre el prec que ha fet sobre intervenció, evidentment, que fem el que diu en intervenció, com ha de ser. Només dir-li que no estic absolutament en contra del que diu vostè de les subvencions, perquè almenys per part nostra penso que és el contrari. Nosaltres som conscients de les necessitats que tenen entitats esportives, culturals, associacions, la gran majoria sense ànim de lucre, i que necessiten del suport de l'administració pública moltes vegades, i que si es fa ben fet, jo no entenc que intervenció digui que no hem de donar subvencions, sinó que et diu que facis els procediments correctament, ben argumentats, però en cap cas eliminar les subvencions d'aquells que ho necessiten. Doncs continuem amb els grups polítics i ara passem a Guanyem. Endavant.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres farem aquest prec / pregunta en nom de l'Ateneu Popular de Sitges i exposen fer la següent reflexió. Dissabte passat, 21 d'octubre, es va celebrar el Correllengua, un esdeveniment que es celebra a Sitges des de fa més d'una dècada, en defensa de la llengua i la cultura catalana, i que l'any 2020 va acollir l'acte central dels Països Catalans. Enguany, els concerts que conclouen la jornada festiva del Correllengua es van haver de suspendre a 3 dies de l'esdeveniment. Exposo els fets per tal d'assegurar-nos que el regidor en té constància, que sembla que ni tan sols sabia de l'existència del Correllengua, segons ens ha arribat. La comunicació de l'Ajuntament va arribar tard, com resulta habitual, exigint i imposant uns canvis en la programació, tot i seguir el mateix format que l'any passat sense cap inconvenient al respecte, i seguint uns criteris que no són els mateixos per tothom. Hem vist com d'altres esdeveniments podien acabar els concerts més enllà de les 11 i superant l'aforament de 100 persones que s'imposaven a l'organització del Correllengua. Com pot ser que esdeveniments consolidats d'entitats sense ànim de lucre, en lloc de rebre el suport institucional, tinguin més dificultats i se'ls apliqui criteris més estrictes que a d'altres tipus d'esdeveniments d'iniciativa privada i amb l'ànim de lucrar-se? Què és el que impossibilita a l'administració local, en definitiva, tenir una comunicació més fluida amb les entitats del municipi? Gràcies.
No hi ha més preguntes? No. Molt bé, doncs ara passarem la paraula al regidor de Cultura. Només dic que el Correllengua fa molts anys que es fa, crec que fa més de 10 anys, perquè Esquerra Republicana havíem estat algunes èpoques els únics que fèiem el Correllengua. Ho sé personalment, per això ho dic. Vull dir que som plenament coneixedors del que és el Correllengua. Endavant, senyor regidor.
Gràcies, senyora alcaldessa. Senyora regidora, bé, 4 punts ràpids. El Correllengua, com vostè diu, o com vostès diuen, està anunciat als canals municipals, està a la pregonera i això mostra el compromís de l'Ajuntament i de la regidoria cap a aquest acte cultural. Val a dir que la regidoria no ha tingut constància dels actes que s'incluïen a la pregonera fins al dia 27 de setembre. La programació, el detall de la programació va arribar el 27 de setembre com a resposta a una sol·licitud d'informació a la seva primera instància el dia 7 de setembre. A partir d'aquí, bé, la comunicació per part nostra és contínua i és contínua com es pot demostrar amb l'Ateneu que a les darreres setmanes o el darrer any, en fi, per diferents actes administratius, hem requerit informació i hem estat en contacte més de 4 o 6 vegades. Vull dir que això són fets. No existeixen diferències de tracte, les circumstàncies actuals són diferents. Això sí que és cert. El creixement número de concerts, una certa saturació amb el calendari provoquen cada cop més queixes dels veïns i de les veïnes i això sí que és cert que obliga a ordenar els horaris. S'ha de complir l'exigència normativa, cada cop més, cada any més que l'anterior. Més que això, jo el compromís de la regidoria de l'Ajuntament de treballar plegats per fer servir el que ens ha passat aquest any de manca d'enteniment, de manca de proximitat, perquè això no torni a passar. I és per això que posarem mesures, jo em comprometo personalment a formar part de les reunions organitzatives, una primera reunió per saber i entendre què ha passat i sentar les bases perquè això no torni a passar. I jo els proposo que a partir d'ara totes les entitats que organitzen el Correllengua seiem a la mateixa taula, ens escoltem entre nosaltres i mantinguem aquest acte important i respectat dintre del calendari cultural de Sitges. Gràcies.
Moltes gràcies. Passem a les preguntes del grup PSC Margalló. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Repartirem el temps entre el grup. Parlaven fa una estona de l'informe d'intervenció. Jo vull parlar de l'informe d'intervenció per el ple del gener de l'any 2023. En aquest informe de control financer, la intervenció parlava de la no justificació de despeses per quasi 2 milions d'euros per a la construcció de l'escola Agnès. El senyor interventor va demanar, requerint un termini de 15 dies improrrogables, la justificació del compte de la construcció de l'escola segons el conveni amb la Generalitat de Catalunya. Ja han passat més de 15 dies, han passat 10 mesos, i les nostres preguntes són si s'ha justificat la despesa d'aquest conveni, si no s'ha justificat, ha de retornar la Generalitat aquests diners, i si s'ha reclamat aquests diners. Això per una banda. Per altra banda, perdoneu, fa 118 dies que van entrar pel registre una sol·licitud de documentació referent a totes les contractes de subvencions a la totalitat del tercer sector. Han passat 118 dies i encara no tenim cap resposta ni cap informe sobre aquest tema. I per últim, per la meva part, volien tenir el decret DEC 0157-2022 del 24 de gener del 2022 que fa referència d'alguna manera a la sol·licitud d'informació per part de la brigada de l'UDF, de la Policia Nacional. Res més.
Gràcies. En aquest ple, anteriorment, en el punt 7, quan debatíem el punt 7, s'han viscut uns moments d'incertesa quan debatíem sobre una modificació de crèdit. Aquesta modificació de crèdit no era pas un moviment sense importància, com s'ha intentat fer entendre. Es tractava d'una subvenció, una modificació de caràcter polític. No passa res, estem aquí per fer política, però no per confondre a la ciutadania. El problema sap quin ha estat, senyora alcaldessa? El que ha provocat la seva perplexitat? Que han vostès barrejat dos temes perquè fossin votats d'una sola vegada. Per tant, no hem pogut diferenciar el vot i ens hem vist obligats, seguint el ROM, insisteixo, seguint el ROM, a fer una esmena. S'ha sorprès. Deu ser que fa temps que no repassa el ROM, perquè el que hem fet està permès i el que hem fet no és estirar el reglament, com vostè ha dit, amb una intenció de fer entendre que estàvem fent alguna trampeta, alguna cosa que no estava bé. Insisteixo, hem seguit el ROM, la normativa superior d'aquest Ajuntament. Perquè no torni a passar, i aquí ve el nostre els demanem, sisplau, que passin els punts per separat, perquè hi pugui haver vots diferenciats i debats diferenciats en cada punt. Ja sabem per què no els han volgut passar per separat i és per intentar dir a les entitats que nosaltres hem votat en contra de les seves subvencions. I saben què és el que estan aconseguint? Més opacitat en aquest Ajuntament. Moltes gràcies. Ah, perdó. I una pregunta. Me la poden contestar per escrit? És més, els demano que me la contestin per escrit, amb pantallazos o amb el que sigui pertinent, que ens doni la data certa de quan l'Ajuntament va demanar a DIF que es podés al carrer Pompeu Fabra previ a Festa Major. Sé que fan servir un aplicatiu o algun programa, doncs sisplau, si pot ser el pantallazo d'aquest programa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per respondre... Ah, perdó.
Continuem. Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, en el ple del passat dia 2 d'agost ja vam posar en coneixement i es va advertir a les regidories de la senyora Gasulla, la senyora Guiu i del senyor Rubí del perill imminent d'inundacions a la Riera Podar a les botigues per les pluges futures i que ja hem tingut. I tot això degut a la seva falta de manteniment. El resultat el sabem, Riera Podar inundada, sortia pluvials de la platja i el carrer Ferrocarril inundat i sense pas durant dos dies. Llavors, voldríem saber si hi hem pres consciència del perill d'aquesta manca de voluntat en donar solucions a un barri que, com tots sabem, no sol estar en el full de ruta d'aquest govern. Llavors, preguem amb urgència que es facin totes aquelles actuacions que calguin per arreglar aquest greu problema en els propers dies i que, sisplau, s'informi per escrit de com pensen actuar. I també dic aquí, senyora Gasulla, que no ens parli ara de la protecció de la zona de les canyes, que per cert és invasiva, ni dels ocellets, que ja no hi som fa temps, perquè potser podria vostè parlar amb l'Ajuntament de Castelldefels perquè li expliquin com han solucionat ells aquells problemes que ja fa anys que ja no el tenen. Gràcies. Després tenim un prec pel regidor de platges, el senyor Rubí. Li demanaríem, sisplau, que ens enviï per escrit a aquest grup municipal, bueno, a tota l'oposició, els horaris oficials de les guinguetes de les platges, així com els horaris dels permisos especials que tenen i que s'otorguen. I demanem també instar les guinguetes perquè la propera temporada ja tinguin instal·lats filtres de carboni a les ximeneies de les barbacoes per eliminar o bé reduir l'olor i el fum que ens arriba a totes les vivendes del Pas Marítim i també de la segona línia. I que ho facin també constar els plecs, ja que, com a punt a complir, ja que en 2 anys hi haurà noves licitacions per l'ús de les guinguetes i sabem que les fitxes per la temporada següent es tanquen el dia 10 de novembre. I si tinc temps, al senyor Oliver demanem... Puc? Sí? Gràcies. Gràcies, senyor Oliver. Li demanem, sisplau, que ens informi també, si pot ser per escrit, i si pot, del resultat de les reunions mantingudes el dia 2 d'octubre amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en relació amb l'escolaritat de tots els nens i nenes de les botigues de Sitges per saber si ja podem obtenir la paritat per punts pels col·legis i els instituts. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Intentem respondre primera pregunta sobre l'escola Agnès. Endavant.
Sí, el dia 4 d'octubre, fa 2 dies, es va tenir una reunió entre ensenyament, intervenció i el Servei d'Inversions de la Generalitat per tal d'abordar el tema de tancament d'aquest conveni i s'ha acordat que via EACAT ens faran arribar un escrit amb la documentació pendent, la justificació de la darrera modificació de les obres, l'import que queda pendent de pagament per part de l'Ajuntament de Sitges per poder fer ja la certificació final. És del 4 d'octubre, que està bastant calent. Exacte. I pel que fa a la informació que es va sol·licitar, ja els avanço que ho revisaré, perquè a vegades la informàtica no ens permet ser molt taxatius, però des del Departament d'Intervencions informen que el mes d'agost van elaborar tota la documentació que estava sol·licitada, que es va notificar, que la senyora regidora Elisabet Pérez va acceptar la notificació i que alguna altra regidora no va respondre en 10 dies i, per tant, es va donar per notificada perquè no van obrir la notificació. De totes maneres, revisarem. Sabem que el Departament d'Intervenció ha elaborat aquesta informació i hauria d'estar notificada. Si hi ha hagut algun problema, alguna incidència, per això els he començat dient els que ho revisarem, perquè aquesta és la informació que tenim, però revisarem que no hi hagi hagut algun problema amb el correu, de que les bústies estiguin plenes, i llavors la informació es dona per notificada. I quan la bústia es buida no es recuperen aquests correus. Per tant, el compromís és revisar per què a vostès no els ha arribat aquesta informació quan des de l'Ajuntament ens consta que ha sortit. Gràcies.
Sí, ara passarem la paraula a tots, és que vaig seguint les preguntes que han fet, ha demanat un document concret que li enviarem. Sobre el que deia la regidora, i evidentment jo també ho he reclamat, i intervenció m'ha dit que amb ells els consta que sí, és veritat que envien per notificació, i al cap de 10 dies la notificació, si no s'ha obert, ja no es pot obrir més. Per tant, hem de revisar realment quin dia es va enviar, perquè també pot ser que no l'hagin vist o que no l'hagin obert. Sobre la modificació de crèdit, sí que abans hem dit, només una cosa, perquè és evident que quan han fet aquesta esmena, que l'han fet, crec, 4 hores abans de començar el ple, com diu el... Per tant, és evident que el ple que es va convocar fa una setmana no podíem posar expressament més d'un canvi perquè no sabíem que hi hauria una esmena. Les modificacions de crèdit sempre portem diversos ítems diferents. Si vostès ara demanen que es faci d'un en un, a mi em sembla que va completament en contra de l'eficiència i l'eficàcia de l'administració pública, però evidentment ho podem tenir en compte, de fer les modificacions de crèdit punt per punt, quan no ho hem fet mai i sempre n'hem passat unes quantes. Només dir-li, senyora Pérez, que evidentment que quan han entrat aquestes esmena, que jo, com he dit, fa més de 8 anys que estic en aquest Ajuntament i no ho havia vist en ma vida, he mirat el ROM, evidentment, i l'article 120 parla de nomenclatura, que diu què és un dictamen, què és una esmena, què és... i en l'esmena diu això, és veritat, vull dir, que és veritat que el ROM diu exactament el que és una esmena, però jo el que han fet vostès no ho havia vist mai, per molt que vostès diguin que és una cosa normal esmenar un dictamen que porta el govern. Si no estan d'acord amb el que porta el govern, es vota que no, que per això és la democràcia, els partits que porten al govern coses, els que voten que sí, els que voten que no. Fer una esmena al que diu el govern, a mi em segueix semblant, i em perdonaran i se m'enfadaran, però és filibusterisme puro i duro. Però bueno, els hi dic. Passem ara a les preguntes del Margalló sobre platges i sobre Riera Puda. Sobre platges, senyor Rubí, endavant.
Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Primer, agrair-li a la senyora Helena la disponibilitat que té i l'empatia que té amb la gent de les botigues. La gent de les botigues pot estar contenta de tenir una regidora com vostè, que es preocupa en temps i forma i es preocupa, treballa i ens convida a veure totes les problemàtiques de les botigues. Li agraeixo. I bueno, referent a aquest tema, senyora Helena, a nosaltres és un tema que som conscients, vale? I estem treballant conjuntament amb la regidoria de serveis urbans, que també estan posant de la seva part, perquè això, aquesta actuació de la Riera Puda implica diverses actuacions i diverses regidories i diverses ens, com alguna vegada ja li he explicat. Un és el tema del servei d'aigua de l'Ajuntament, que ho porta des de la regidoria de serveis urbans. Després, des de Medi Ambient, nosaltres primer, per fer aquesta actuació, hem fet ja les diligències des del nostre tècnic, perquè des de la secció de Biodiversitat i Medi Ambient de la Generalitat ens donin el seu informe, que ens puguin donar el vistiplau, perquè ens agradi o no, jo l'he explicat més d'una vegada, allà està el corriol Cama Negra. I és un element que jo sé que a molts veïns potser no els agrada, però a nosaltres és un tema, és una espècie protegida i nosaltres és un entorn protegit que no podem entrar i fer el que ens dona la gana d'agafar una retro i netejar la riera, perquè jo penso que estaríem fent una il·legalitat i no estem per aquest tema. Després, evidentment, si tenim les directrius des de Biodiversitat i Medi Natural de la Generalitat, si tenim els informes previs, evidentment hem de comunicar-lo també a l'ACA, perquè de fet és un torrent que baixa del massís del Garraf, i evidentment també doncs, en còpia amb el servei de litoral, perquè és qui té les competències. No? Referent a aquest tema, quan nosaltres, a mesura que tinguem tots aquests informes, que prèviament primer hem d'assegurar el tema mediambiental i després tots els ens que farem l'actuació, no es preocupi que aquest regidor l'informarà puntualment de com estan les coses. Entenem que no serà una actuació ni ràpida amb el temps, perquè necessitem assegurar-nos que aquella actuació que la fem la puguem fer bé, i ja està. I el tema dels horaris i tot això per esquí, no pateixi, que jo li faré arribar tot pels cànons que corresponen. Moltes gràcies.
Riera Puda, senyora Gasulla, i el senyor Oliver, crec que també. L'altre hem quedat, sí, que quedava per escrit, el d'ADIF.
Sí. Sí, breument, sé, sisplau. Ràpidament, van rebre una trucada després de la seva intervenció dilluns passat del president de l'Associació de la Platja. La vaig rebre jo personalment, li vaig dir que em comprometia a donar-li resposta al respecte. Estan citats el proper dimarts 31 d'octubre per fer una reunió. Hem respost immediatament, diria que es va rebre la instància, jo diria que el dilluns a última hora, una instància amb la mateixa problemàtica que vostè planteja. Van donar resposta el dimarts a la 1:30 aproximadament, on es diu que per fer les actuacions de possible invasió de vegetació de canyes, en aquest cas a la Riera Puda, que està generant aquest taponament, necessitem, com bé deia el regidor Ignasi Rubí, necessitem doncs, l'autorització de mediambiental, perquè estem parlant d'un espai protegit i espècies protegides. Però també li dic, no? Quan diu que oblidem les botigues, al contrari, ens preocupa i molt, perquè és evident que és una problemàtica des de fa molts i molts anys, no ve d'ara. El compromís que li donem és que estem vehiculant aquesta intervenció sempre ajustant-nos a la legalitat vigent i amb la preocupació del taponament i les inundacions que això genera, però no ve d'ara, i vostè ho sap molt bé, no ve d'ara. Intentarem ser el més diligents possibles, i el que sí li puc dir és que hem tramitat el més aviat possible aquesta resposta. Moltes gràcies.
Senyor Oliver, per acabar.
Gràcies, senyora alcaldessa. Sí, senyora Alonso, regidora Alonso, el darrer 4 d'octubre vam tenir una reunió, l'alcaldessa, el regidor i tècnics que ens van acompanyar a la regidoria a Barcelona, i està ben enfocat el tema. Nosaltres, ells evidentment tenen una bona predisposició a atendre aquesta necessitat dels alumnes de les botigues, coneixen la feina que es va fer i tot el que es va avançar a la legislatura anterior, tot i que va quedar es va quedar interromput pel procés electoral, i nosaltres ja hem començat a aportar la documentació que ens van sol·licitar amb aquella reunió perquè això no pari, no quedi aturat. Tenim pendent una reunió que ens acompanyarà la regidora Eva García a l'alcaldia d'aquest CD de Fels, que és una reunió que les alcaldies s'han de posar d'acord i han de fer arribar aquest acord a ensenyament. És el moment clau. Si aquestes, tant l'alcaldia de Sitges com la Castelldefels estan d'acord, doncs tot això abans de desembre hauria d'estar ja... desembre, sí, treballem perquè tots aquests acords i reunions, i estem parlant del curs que ve, però administrativament abans del desembre s'ha d'informar de forma, fer feina a ensenyament.
Esperem.
Esperem, treballem per això.
Doncs molt bé, per acabar, el grup de Junts per Sitges, endavant amb les preguntes.
Moltes gràcies, ens repartirem també les preguntes. En primer lloc, volíem demanar dues informacions que estan una mica relacionades amb alguns dels arguments que s'han exposat en aquest ple, vinculats als recursos que deixem de tenir per no aconseguir subvencions d'institucions supramunicipals, i volíem també preguntar-los, en aquest cas al senyor Monasterio, que era el responsable en aquell moment d'aquesta actuació, què és el que ha passat, perquè transparentin, què és el que va passar amb la subvenció que havíem rebut de la Generalitat de Catalunya del PUOSC, que expliquem que és el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Vostès havien demanat subvenció per dues actuacions, les pantalles acústiques de Quim Mar i la primera fase de les obres de Terramar. S'havien preconcedit 128.000 euros en aquest PUOSC, però la notícia és que l'Ajuntament de Sitges ha hagut de retornar aquests diners. I per tant ens hem quedat sense aquesta subvenció. Ens agradaria que el senyor Monasterio ens expliqués i ens fes la valoració del per què no hem pogut tenir aquests diners. Sembla que no es van complir els terminis de l'execució d'obres, però ens agradaria que ens ho confirmés ell mateix. També li demanem al senyor Monasterio una altra qüestió que ens preocupa molt. Vostè, durant el mandat passat, a finals ja del mandat anterior, i recordo, crec que era encara el ple de maig o abril, que li qüestionàvem l'actuació que vostès estaven fent a la platja de la Bassa Rodona, amb què discutíem el tema del ciment, de les canonades, de si era l'actuació que s'havia de fer a la sorra, etcètera, etcètera. Bé, la qüestió i l'evidència és que suposo que la majoria dels sitgetans i les sitgetanes o ho han vist perquè passegen per la ribera i han vist què ha passat amb aquest temporal, però allò s'ha anat en orris i per tant s'ha demostrat que aquella obra no ha complert el que es pensava o el que vostè tenia previst que servís per evitar, malgrat els temporals. Però el que ens preocupa més, i també ens agradaria que ens transparentés això, és si vostè va tirar endavant l'execució d'aquesta obra com a regidor responsable amb tots els permisos preceptius. Ens agradaria saber si la demarcació de costes s'ha requerit i s'ha advertit que aquest ajuntament va fer unes obres al litoral sense tenir tots els permisos corresponents en l'àmbit de costes. Ens consta que no és així i si estem equivocats, que ens agradaria molt que fos així, ens agradaria que ens ho demostrés i que ens digués que tenia tots els permisos al moment de començar-se aquestes obres. En l'àmbit de cultura, volíem recordar-los que ara fa un any es va celebrar un homenatge en record a l'enyorat Ramon Soler. En aquells moments el regidor Salmerón va arribar a un acord amb els proposants d'aquella iniciativa perquè quedés perpetuat l'homenatge que es feia en aquell moment a Ramon Soler i d'altres que vinguessin doncs, proposats per altres persones individuals o d'entitats, com va ser el cas d'en Ramon. No? Un any després d'aquell acte d'homenatge no hem vist res de tot això i ens agradaria preguntar al govern, al regidor de Cultura, quina és la idea que tenen al respecte. I per part meva també ens agradaria fer un prec i fer conèixer a Sitges que avui l'alcaldessa a l'inici del ple ha fet una referència al moment crític, trist, fosc i sòrdid que estem vivint pel que fa referència als conflictes bèl·lics, però lamentem molt que aquest govern no hagi tingut la cintura per permetre'ns considerar que era una urgència que tots els grups polítics poguessin presentar les mocions corresponents vinculades al conflicte bèl·lic. En el cas de Junts per Sitges van proposar una moció en nom de Sitges Solidari per posar-la en consideració de tots els grups amb la voluntat d'aturem les guerres i se'ns ha rebutjat que poguéssim presentar aquesta moció i volíem deixar-ne constància. Gràcies.
Una altra pregunta també pel regidor de Cultura. La Fira d'Art està prevista que es celebrés aquesta tardor perquè en el moment que s'havia de celebrar a l'inici a la primavera doncs es va desestimar i es va dir que s'ajornava. Bé, som a finals de tardor quasi bé o a finals d'octubre i saber quines dates està prevista perquè hem rebut ja dues preguntes en aquest sentit. Per altra banda, també ens preocupa força la situació de les treballadores de les llars d'infants. Es diuen que en aquests moments la situació que estan patint doncs, encara és més dolenta que amb altres, amb anteriors cursos. Voldríem saber en aquest sentit també quin seguiment se n'està fent. Un altre tema que trobem molt delicat i que ens preocupa moltíssim és el tancament del servei d'integració socioeducativa. Aquest servei que enguany en aquest curs no ha entrat en funcionament. Som a finals d'octubre, volem saber quan està previst que s'iniciï i el per què no està en funcionament. Pensem que aquest servei s'adreça a persones que quasi bé no tenen ni veu, són persones invisibles, són aquelles persones més vulnerables i que en aquests moments no estiguin rebent aquest servei, lamentablement entristeix molt. Per una altra banda, també ens agradaria saber quan està previst que es posin en funcionament els habitatges d'emergència social, és a dir, les cases dels mestres, saber en quin moment es posaran en funcionament. I per acabar, voldríem que se'ns clarifiqués en relació a la pregunta que vàrem fer per l'acompanyant que tenia l'alcaldessa, és a dir, pel seu marit el dia de Santa Tecla. Se'ns ha enviat una resposta que no entenem, que és perquè l'estava esperant. Si totes les persones que ens esperen a la resta de persones que tenim accés en el balcó pugessin, no hi cabríem. I evidentment sempre amb el benentès de donar protagonisme als protagonistes de la festa. Moltes gràcies.
Ja estan? Sí? Ah, no, com m'havien dit que es repartien. Molt bé. Doncs, senyor Monasterio, la primera part de les preguntes.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. A veure, el tema aquest de les pantalles i de Terramar i el Puos, que els contestaré per escrit perquè és un tema prou complex com per explicar-lo fil per randa i que costaria d'entendre, els faré la contesta per escrit perquè no quedi cap mena de dubte. El tema dels permisos, Bassa Rodona i tot plegat. Comencem pel principi. La intervenció que es va fer a Bassa Rodona va ser sanejar el que ja hi havia. És a dir, allà hi havia tota una rocalla, hi havia tota unes roques i a damunt ja hi havia aquest formigó. Recordem que aquí venim de treure el col·lector d'aigües residuals que passava per allà a la platja i que es rebentava dia sí dia també. Segurament amb el temporal que hem tingut aquesta vegada aquest tub s'hauria tornat a rebentar i hauríem tingut tota la porqueria a dins a mar. El que es va fer en aquell moment és, en comptes de deixar les pedres que hi havia i deixar-les amb el formigó que ja hi havia mal posat, el que es va fer és sanejar-ho, tenint en compte que no enteníem que allò hagués d'estar d'aquella manera. Però la millor manera d'acabar-ho era fer un sanejat i deixar aquell formigó tal com estava. No és que s'hagués posat un formigó extra, com es va dir, no és que s'hagués tirat allà formigó i s'hagués posat pedra, això ja és el que ja hi havia. L'únic que es va fer és sanejar-ho en el seu moment. Que allò no és el que hi ha d'anar, ja hem vist la mostra amb un temporal com aquest, però el que vam fer és sanejar-ho perquè era el que creiem que en aquell moment era més adient. El tema dels permisos, a veure, més que permisos, teníem un requeriment de costes de fa molts anys que aquest tub s'havia de treure. No li diré exactament si tots els permisos estaven concedits o no, perquè no, en aquest moment no ho sé, ho faré mirar i li contestarem també, però jo crec que vostè es confon amb uns permisos que es van demanar per fer una sèrie d'obres a la platja que no tenien res a veure amb aquest, perquè això sí, ho dic perquè hi havia una sèrie de permisos que es van demanar per fer una sèrie d'obres que en una disputa entre Generalitat, Costes i tots plegats es van tirar els trastos pel cap. Diria que potser el que vostè parla és d'això, de totes maneres li contestarem per escrit això o altre perquè ho tingui clar. Però, ja li dic, el tema aquest de treure el col·lector era un requeriment de Costes de fa molts anys, o sigui que més que donar-nos el permís el que feien era apretar-nos perquè ho féssim. Moltes gràcies.
Gràcies. Sobre el tema de l'homenatge al Ramon Soler, ho contesto jo perquè el regidor no hi era en aquell moment, però el que vam aprovar en aquell moment, o que vam dir, és que s'habilitaria un espai a l'escorxador, quan s'acabessin les obres, per fer, al igual que tenim les plaques dels artistes, en aquell moment es va dir que es faria plaques de personatges, una mica com tenim aquí al Saló de Plens, i en aquell moment es va quedar així. Per tant, quan s'acabin les obres de l'escorxador és quan ho hem d'entomar. Bé, només abans de contestar Cultura, només també dir-los que la moció d'urgència que vostè ha dit no van voler, no, amb una informativa es va votar tothom aquí, menys una altra persona, però la resta van votar que no perquè era una urgència, perquè l'havien entrat fora de temps. Igual que tots molts altres partits tenien mocions en contra de la guerra, evidentment, però com no es va entrar a temps, es va votar i es va votar que no s'entrés. Només perquè quedés clar. Senyor Oliver, endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. Començo per les llars, senyora regidora. Aviam, les notícies que han aparegut o que les inquietuds que ens arriben aquestes darreres setmanes per part de les educadores, de les llars d'infants, fan referència al ratio, al número d'alumnes per classe que tenen les llars d'infants. I aquí és cert que hem tractat aquest tema amb les direccions, és una reivindicació que fa, elles repeteixen de fa anys, que ens han fet arribar aquesta inquietud i que nosaltres l'entenem, la respectem i la traslladem ensenyament a la Generalitat, però val a dir que és la Generalitat, és el Departament d'Ensenyament qui marca, qui dona els ràtios d'educadores a les llars d'infants i totes les nostres aules compleixen amb aquests ràtios que són els que marca la Generalitat de Catalunya. Que són millorables? Sí, hi ha una tendència actual, no?, que és una reivindicació plantejada pel sector. Doncs sí, però encara no ha estat assumida per la Generalitat, no ha modificat aquest número de ràtios que han de tenir aquestes aules. Torno a dir, millorables, sí, però estem en mans del que ens marca el Departament d'Ensenyament. En quant al CIS, bé, el CIS, anem a veure, ho hem anat repetint, ho faré un cop més atenent a la seva pregunta, Això està seguint els passos i les dates que ens vam comprometre a treballar si no hi havia entrebancs per part administratiu. En junta de govern local el 9 d'octubre s'han aprovat les bases reguladores i en aquest moment ja estem oberts a rebre aquestes ofertes un cop s'han publicat els diaris oficials de la província i del DOC. I per què ens hem retrasat? Ens hem retrasat perquè s'ha optat per aquesta fórmula de contractació, no de contractació, sinó de gestió delegada d'aquest servei. Això, què vol dir? Hem estat els primers de l'Ajuntament de Sitges en optar amb aquesta fórmula de gestió delegada. Aquesta fórmula permetrà una sèrie de millores importants amb el servei i hem pagat la novetat, hem estat els primers. Hem tingut d'aprendre, demanar ajudes i tirar endavant per arribar en aquest moment que ja estem a la recta, ja hem començat. Segueixo molt, 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 molt breument. Escolti'm, no... Vinga, va. Sí, molt breument. Ens permetrà assegurar una millor atenció, si no hi ha cap motiu en contrari, podran estar fins a 10 anys els mateixos gestors, la mateixa empresa o la mateixa cooperativa portant el servei, i s'han millorat també les condicions laborals de les treballadores. Aquest estiu va haver-hi una millora del conveni que ens va obligar a aturar el procés administratiu a l'espera que sortissin les noves condicions econòmiques de les treballadores. Vinga, i les cases del mestre estem en un cas semblant, similar. Estem treballant amb dues línies d'actuació. Les nostres tècniques estan treballant en contactes amb les famílies que han fet les sol·licituds per requerir informació i per tenir a punt els usuaris, les persones que podran ser ateses en aquests pisos, i el tema de la gestió delegada, també estem pendents de l'avanç administratiu d'aquest contracte. Que si no tenim cap impediment administratiu, al mes de novembre, desembre, estarem treballant.
Per clarificar el tema de les cases dels mestres, hem estat més d'un any fent les obres, unes obres molt complexes, s'acaben les obres i aleshores la gestió d'aquests habitatges ho ha de portar una empresa especialitzada. Ho dic perquè aquí estem parlant ja com si tothom sabés, n'hi ha els habitatges i la gestió, és a dir, el control de qui entra, qui paga, qui no paga, qui, com són uns habitatges socials que han de complir uns requisits i també han de fer uns deures, diguem, la gent que entra allà ho ha de portar professionals, i això és el que s'ha licitat i això és el que s'ha fet com a gestió delegada, que comporta, és veritat, una mica més de complicació, però també afavoreix que et duri més temps i no cada 3 o 4 anys tinguin que estar fent licitacions noves. És per això que les cases dels mestres encara no poden estar habitades, perquè ens falta resoldre el procediment administratiu que fa que una empresa pugui portar tot el procediment aquest. I ara estem en aquest punt.